Info Migdia, amb Dolors Lleó.
És dimarts 17 de desembre. El president del Club Atletisme Calella, Ilias Regrari, ha dit que la substitució de la gespa natural del camp de futbol de la Muntanyeta per una catifa artificial mutilarà la pràctica de l'atletisme a la ciutat, perquè l'esport engloba diverses disciplines, diverses modalitats, entre les quals també hi ha els llançaments de javelina, martell i disc. Des de l'entitat esportiva, des del Club Atletisme Calella, que va renovar la junta directiva fa uns mesos, s'assegura que van rebre la notícia de la reforma de la Muntanyeta amb absoluta decepció, perquè, segons consideren, es dona prioritat al futbol. Defensen que Calella, i amb una bona gestió, pot permetre's mantenir el camp de gespa natural. Avui també és notícia que el líder de Ciutadans de Calella ha donat per bones les explicacions del govern municipal sobre la contractació dels càrrecs de confiança per les àrees d'habitatge i transparència. Aquest és un dels condicionants de la proposta de pressupostos pel 2020 que es porten a aprovació aquest dijous 19 de desembre. Guillermo Gomis no ha volgut avançar encara el posicionament del seu partit durant el debat. I l'Institut Català de Finances ha concedit un préstec de fins a 2 milions d'euros a la Fundació Hàbitat Solidari perquè pugui ampliar la seva cartera de gestió d'immobles que adjudica en règim de lloguer social. Això permetrà que tanqui el 2019 amb una bossa de 117 habitatges, dels quals 12 són en propietat i la resta de lloguer. I Vilans, Estudi de Dansa i l'Escola de Flamenc Eva Torró celebren 30 anys dedicats a la dansa. Ho commemoraran amb un festival a la Polivalent de la Fàbrica aquest dissabte. Serà a partir de les 8 del vespre, amb entrada lliure a canvi d'un donatiu de 5 euros. Per l'escenari hi passaran més de 80 alumnes i exalumnes de les dues escoles que ballaran diferents modalitats de ball, des de clàssic o flamenc a ritmes més urbans com el hip-hop. I pel que fa al temps, dimarts avui han nuvolat, però en principi la previsió descarta que pugui ploure en les pròximes hores. Tampoc de cara a dimecres, quan tindrem una situació meteorològica calcada a la d'avui. Comencem, doncs. El nou president del Club Atletisme Calella, Ilias Regrari, ha advertit que l'execució del projecte de reforma de la zona esportiva de la Muntanyeta suposarà la desaparició de l'esport a la ciutat. Ho ha dit així, textualment. L'actuació anunciada pel govern passa, ja ho saben, per la substitució de la gespa natural del camp de futbol per una d'artificial, una superfície on la normativa actual no permet fer-hi els llançaments. Regrari ha assegurat que alguns atletes de la modalitat es plantegen deixar al club. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Davant d'això, ha dit que intentaran combatre aquesta pèrdua reforçant la pràctica dels llançaments entre els grups d'iniciació.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el president del Club d'Atletisme Calella ha explicat que si els canvis projectats impliquen que no es puguin practicar alguna modalitat, això significa que l'atletisme en el seu conjunt desapareix.
Tot el que és llançaments, els principals, javelina, disc i martell, no els podríem dur a terme. Només ens quedaríem amb el llançament de pes, amb el que resulta que l'atletisme desapareix en aquesta ciutat. Més que res, perquè si traiem una de les modalitats que configuren l'esport en si, ja no es pot dur a terme aquest esport. Només ens deixarien el que seria córrer i saltar.
Regrari ha assegurat que a Calella es practiquen aquestes modalitats a nivell de tecnificació i que l'anunci fa tema una pèrdua d'esportistes. Diu que intentaran combatre-ho reforçant els llançaments a nivell formatiu entre els atletes més petits.
L'últim atleta de javelina que hem tingut s'estava plantejant a marxar a un altre club, més que res perquè aquí no veia futur i veia que posava moltes pegues pel tema de llançar. Així que hem perdut els llançadors de javelina i martell, però ara el que estem fent és treballar des de nivell escoleta i iniciació per tal de formar nous atletes en aquesta disciplina.
El president del CAC ha lamentat que la reforma de l'equipament esportiu regala en un segon pla l'atletisme en favor del futbol, que passaria a tenir a tres camps. Regrari ha explicat que el govern municipal els va reunir fa un parell de setmanes per presentar-los el projecte com una decisió ja tancada i sense possibilitat d'introduir-hi canvis, que se'ls vaig posar que el canvi de gespa artificial permetrà treure un major rendiment a l'equipament, però això en això hi discrepa. Creu que Calella pot permetre's mantenir la gespa natural i se'n fa una bona gestió econòmica i esportiva.
crec que és una cosa que s'hauria de contemplar. Més que res que els darrers anys s'havia fet així, des de la construcció de la zona esportiva de la Muntanyeta, allà hi convivien tant futbol com el club d'atletisme Calella, i s'hi disputaven competicions i partits de futbol. Llavors està, la cosa està en que si es limita l'ús de la gespa per afavorir que aquesta no es faci malbé i es destinen recursos per cuidar-la, nosaltres creiem que no hi hauria cap mena de problema.
En aquest escenari de futur, que el club pinta de color negre, diu Regrari que passa un segon terme el fet que el projecte no contempli l'ampliació de les pistes d'atletisme fins als 8 carrers. Sí que celebra la renovació del paviment que havia sobreesgotat la seva vida útil.
El líder de Ciutadans a Calella, Guillermo Gomis, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que en el marc de la negociació del pressupost ha presentat al govern un document de 8 propostes, la majoria de les quals han estat rebudes satisfactòriament. Són qüestions que tenen a veure amb la seguretat ciutadana, la despesa en política social, la neteja viària, la mobilitat o el medi ambient. Alhora, ha rebut l'esborrany de pressupost que està preparant l'executiu i que també ha posat en comú amb la resta de formacions polítiques de l'oposició. Però a diferència d'Esquerra i Calella en comú, per Gomis, la proposta de contractació de dos càrrecs de confiança no suposa un escull que impedeixi el seu vot favorable als comptes.
El regidor portaveu de Ciutadans diu que no han posat línies vermelles a la negociació i que, en tot cas, la contractació dels càrrecs de confiança la considera una proposta sensata i justificada.
Nosotros no vamos a poner ninguna línea roja, no. Estamos abiertos a hablarlo. Por lo que me explicaron desde la parte del gobierno, me dieron una aclaración, cuáles eran los dos puestos de confianza, y entiendo que están en su derecho y la oposición pues está en el derecho de no estar a favor de esto. Pero bueno, sí, la explicación que nos dieron nosotros era sensata. Nos explicaron para qué dos áreas iban y nosotros entendíamos que sí. Que...
Segons ha transcendit per l'oposició, el govern de Junts per Calella i el PSC ha inclòs en l'esborrany de pressupost la contractació dels càrrecs de confiança per a les àrees d'habitatge i transparència, tal i com volia a principis de mandat. La falta de suports van obligar a retirar la proposta del ple d'organització de la corporació municipal.
Des de Ciutadans s'explica que s'han fet trobades amb l'equip negociador de l'executiu i que d'entrada han rebut satisfactòriament, com dèiem, gran part de les peticions que se'ls va plantejar.
La despesa en política social centra una de les propostes que Ciutadans ha posat sobre la taula. També qüestions relatives a la seguretat ciutadana, la neteja viària, la mobilitat o el medi ambient, a més de reforçar l'oferta del Centre de Normalització Lingüística, ampliant les places dels cursos d'acollida i obrint-ne un de castellà.
Se incluyera el castellano, ¿vale? Y que también pues que se ampliaran porque hay un había un problema de que para el tema de la lengua catalana pues había mucha gente apuntada, mucha gente que lo necesitaba, pues que era recién llegada, otros que lo que querían era refuerzo, y las plazas pues estaban todas completamente ocupadas a los dos días de abrir los cursos. Entonces solicitamos de que se ampliaran estos cursos.
Ciutadans ha traslladat al govern municipal la necessitat d'incrementar les places d'educació de 0 a 3 anys i la dotació d'ajuts per a l'emancipació juvenil.
És una de les notícies del dia. La Fundació Hàbitat Solidari ha incorporat 12 nous pisos de propietat a la seva cartera de gestió gràcies a l'operació que s'ha tancat aquestes últimes hores i que s'ha finançat amb un préstec que li ha concedit l'Institut Català de Finances. Són immobles, un total de 12, que van dels 60.000 als 90.000 euros de cost, segons ha confirmat el director de la Fundació, Jordi Sitjà, qui ha matisat que alguns d'ells ja s'estaven gestionant per la Fundació, però per mitjà d'un lloguer amb els propietaris.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el director de la Fundació Habitat Solidari ha explicat que els pisos tenen característiques diferents quant a dimensions i ubicació i que en alguns casos ja s'estaven gestionant per mitjà d'un lloguer amb la propietat.
Pisos ubicats a diferents indrets de la ciutat, evidentment, i com podem entendre també pel preus, doncs són pisos, molts d'ells, en finques que ja tenen la seva antiguitat. També pisos, alguns d'ells, 7 d'aquests 12, nosaltres ja els estem gestionant, els hem estat gestionant fins ara, com a llogaters d'aquests immobles, i els propietaris doncs, han tingut l'interès en posar-los a la venda i aquest interès ha comportat un acord amb la nostra fundació per poder-los adquirir.
El cost de l'operació ascendeix al 1 milió d'euros que la Fundació Habitat Solidària ha afrontat amb un préstec que li ha concedit l'Institut Català de Finances d'un total de 2 milions d'euros. Això, segons Sitjà, permetrà que durant el 2020 es pugui seguir augmentant la bossa d'habitatges. El préstec és a un interès de 1,25% i per un termini de 25 anys. El director de la Fundació ha indicat que es retornarà amb els ingressos de les quotes de lloguer dels mateixos immobles i les subvencions que rebran per part de la Generalitat.
Amb aquests preus podem llogar aquests pisos per d'alguna manera generar un lloguer que ens pagui la quota. Això per un costat. I per altra banda, nosaltres també tenim que quan anem incorporant pisos a dintre la borsa d'inclusió de la Generalitat anem sumant les subvencions pertinents en funció del nombre de pisos que tenim. I per tant, al créixer també tenim més subvencions i més recursos per poder afrontar els pagaments.
Sitjà ha puntualitzat que l'operació permetrà tancar el 2020 amb uns números molt positius.
Tanquem l'any amb 18 habitatges en propietat, la Fundació, i en tot plegat, amb tota aquesta operació que hem fet, considerant, com ja he dit, que alguns d'ells ja els estem gestionant com a llogaters fins ara, però passarem a gestionar una cartera de 117 habitatges al tancar el 2019.
Els pisos de lloguer social de la Fundació Habitat Solidari s'adjudiquen segons el criteri d'una comissió tècnica integrada per representants de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Calella i de Càritas Calella.
Una comissió tècnica que la integren de serveis, membres de serveis socials, membres de la nostra fundació, una persona de Càritas, una persona que representa el patronat, i aquest comitè, sobretot a indicació de les propostes de serveis socials, acaba decidint, amb diferents paràmetres d'avaluació i de valoració, a qui s'han d'anar adjudicant els pisos, doncs, a vegades per la pròpia situació d'emergència, o el que explicava també un dia, no? Clar, si és un quart pis sense ascensor, evidentment no el podrem adjudicar de tres habitacions, no l'adjudicarem amb una persona que viu sola i que, a més, no pugui pujar a l'escala.
El director de la Fundació Habitat Solidari fa una crida als propietaris perquè ofereixin els seus immobles, ja sigui per les opcions de compra que s'obren de cara al 2020 o per allogar-los. Aquesta opció es fa amb garanties de cobrament, s'assumeixen els treballs de millora que s'han de fer i l'assegurança corresponent, a més que queden exemptes del pagament de contribució durant el primer any de cessió.
El Departament d'Educació de la Generalitat desplegarà 26 nous instituts escola al curs vinent, al curs 2020-2021. El conseller Josep Bargalló va anunciar ahir la continuïtat d'aquesta aposta iniciada el 2004, quan es va crear el primer centre públic de continuïtat educativa entre infantil, primària i secundària, fins als 53 que hi ha actualment en funcionament. Amb aquests nous centres que s'impulsaran, ja seran 79 instituts escola arreu del país. Aquí a la comarca es farà una ampliació del Pi Gros, a Sant Cebrià de Vallalta, que tindrà institut per primer cop. Aquest model d'institut-escola reuneix totes les etapes educatives dels 3 als 16 anys. Integrar la primària i la secundària en un sol centre es considera un model d'èxit perquè redueix l'absentisme i consolida la convivència. En aquest sentit, l'institut-escola és el paradigma a través del qual es vol impulsar la reforma educativa aquí a Catalunya. I el govern municipal de Malgrat de Mar, de PSC i Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, rescindirà el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres del passeig marítim. El motiu són els preus contradictoris i excessos d'amidament sorgits durant la primera fase i que afectarien la segona, segons expliquen des del consistori al web municipal. Aquesta diferència de preu puja gairebé als 900.000 euros entre els dos conceptes. Demà i el 10 de gener hi han previstes dues sessions informatives amb els comerciants i també amb els hotelers de la zona, en les que s'informarà de les actuacions fetes fins al moment i els passos que se seguiran a partir d'ara. Les obres de remodelació del passeig de Malgrat, un dels més antics del Maresme, han generat una polèmica considerable al municipi. El projecte el va tirar endavant l'anterior govern. La finalització de les obres de la primera fase havien d'estar enllestides abans de l'inici de la temporada turística d'enguany, és a dir, el juny, però no va ser possible. A partir d'aquí s'han viscut diversos episodis de retrets entre l'actual equip de govern i l'anterior, que va tirar endavant el projecte. Dues escoles de dansa calellenques estan de celebració i ho commemoraran amb un festival de dansa aquest dissabte a la Polivalent de la Fàbrica Llobet Guri. Són l'escola de flamenc d'Eva Torró i Vilans Estudia de Dansa de Mercè Penosa, les que avui han passat pel programa La Ciutat per revelar-nos els detalls de la gala 30 anys. Un espectacle, diuen, únic, molt emotiu, que reunirà damunt l'escenari més de 80 alumnes i exalumnes de les dues escoles que commemoraran aquests 30 anys dedicats a l'ensenyament de l'art de la dansa.
Tot plegat serà dissabte a partir de les 8 a la Polivalent de la Fàbrica, on els assistents podran gaudir des de balls més tradicionals, com el ballet clàssic o el flamenc, a ritmes més urbans i trencadors, com el hip-hop o el contemporani, sense deixar de banda el jazz, la percussió o la gimnàstica rítmica. Ho han explicat Eva Torró i Mercè Penosa a La Ciutat.
Portem, ja tenim coreos de les nenes de l'escola i a partir d'aquí ens combinem.
Ens anem combinant. Ara em ballen tres Vilans, tres Eva Torró, dos. En la meva escola, flamenc, hip-hop, gimnàstica rítmica i jazz.
I a casa, clàssic, contemporani, hip-hop i algun de flamenc.
En minuts, si contem els minuts, jo tinc 63 i ella 57. Sumant són dues hores.
Entre les dues escoles actuaran un total de 80 alumnes i exalumnes que porten més de 9 setmanes preparant aquest festival. Sota el nom de Gala 30 anys, els ballarins pujaran a l'escenari per fer gaudir al públic i projectar tot el seu talent.
Vam demanar a les exalumnes, bueno, va ser una idea que va tenir l'Eva, podríem provar, bueno, doncs ho provem. Sí, sí, amb la sorpresa de que moltes exalumnes van dir jo m'apunto, i actuen.
Entre les dues escoles actuaran 80 exalumnes, entre la seva i la meva. Dissabtes, molts dissabtes hipotecats, totes dues, i entre setmana, llavors hi ha els grups que el dissabte, nosaltres no ens acabem de veure bé, podem venir el dilluns, llavors les hores que jo tenia mig lliures, bueno, cada dia a les 10 arribem a casa de la nit, però bueno...
Sí.
L'entrada al festival serà lliure amb un donatiu de 5 euros que servirà per a cobrir despeses. Un espectacle de música i ball que anirà acompanyat de moltes sorpreses.
Hi ha la sorpresa que no saben els nostres alumnes i és que hem preparat... Bueno, en Fran, de Festa Músic,
sí.
ens ha demanat fotografies dels 30 anys, tant d'ella com meva, de mestres, i de quan vam començar a ballar nosaltres. I llavors ens està preparant un videoclip molt xulo.
Que xulo.
Que el passarem abans de...
Dissabte a les 8, les dues escoles celebraran 30 anys dedicats al món de la dansa i és que, com diuen encara les dues professores i ballarines, 30 anys que encara tenen molta vida per davant.
I avui ens ha sorprès que un fet tan tradicional i tan gustós per alguns, com és el de llepar els caps de les gambes o els escamarlans, podria ser perjudicial per la nostra salut. És el que ha alertat Sanitat aquesta setmana amb l'arribada de les festes nadalenques, on el consum de marisc i crustacis es dispara. De fet, Naomi, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, recomana des de fa temps ja que s'eviti el consum de la carn d'aquests crustacis que es troba al cap.
I és que en aquesta part del marisc hi ha una gran quantitat de cadmi, un metall pesant, i la seva ingesta en excés pot arribar a provocar una disfunció renal. La seva absorció tendeix a acumular-se a l'organisme, sobretot al fetge i al ronyó, és tòxic i pot costar entre 10 i 30 anys eliminar-lo. Segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, el cadmini és tòxic per al ronyó i pot causar insuficiència renal i desmineralització dels ossos i, a llarg termini, atenció, càncer. L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer ha classificat el cadmi com un agent de la categoria 1, cancerígena pels humans, per existir suficient evidència científica que ho avala.
Hem rebut l'alerta i els la traslladem.
Neti Polit us ofereix el temps.
Doncs com cada dia connectem amb el nostre home del temps per conèixer la previsió de cara a les pròximes hores. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica avui amb el pas d'una pertorbació però poc activa. Tan sols farà que tinguem núvols, això sí, més abundants aquest matí, després també cap a la tarda vespre, però de precipitació poqueta. Com molt al llarg de la tarda es pugui escapar algun plogim de forma aïllada i poc important. Hi haurà més clarianes al migdia, la qual cosa farà que pugin les temperatures diurnes després que han pujat també les temperatures d'aquesta passada nit. Pel que fa als vents, en general del nord-est, de gregal, un vent que com a molt serà lleugerament moderat, situació marítima, això sí, força remenada amb maró i mar de fons, a tota la costa maresmenca. De fet, de cara a demà, encara al matí, la mar estarà força complicada. Després, millorarà el seu estat. Pel que fa a l'estat del cel demà, doncs, bàsicament, altre cop, nuvolositat entre variable i abundant, no esperem precipitacions i les temperatures que més o menys seran com les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I el llarg viatge de Charango, que ja té final.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge.
La banda del Ripollès ha anunciat avui, ho ha fet a través de les xarxes, que el 2020 traurà un nou disc i que, amb ell, s'acomiadarà dels escenaris després de 10 anys d'una trajectòria plena d'èxit i de molt i profund compromís social.
S'acomiadaran després d'una gira de concerts que han batejat com el Gran Circ, que els portarà a visitar 16 municipis dels Països Catalans, començant per Vic el 12 de juny i posant el punt i final al febrer del 2021 a Girona. El 18 i 19 de setembre del 2020 seran a Mataró. Charango girarà amb una carpa de circ per a les actuacions amb l'assessorament de Lluís Danés, que serà anar a l'aire lliure, música, exposicions, parades de menjar i beure i zones de relax. L'adeu anunciat pel grup de l'Alguer Miquel, Sergi Carbonell, Joaquim Canals, Àlex Pujols, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà posa fi a una trajectòria de 10 anys i de 3 àlbums. El Benvingut al Llarg Viatge del 2012, Somriu el 2014 i El Cor de la Terra, que van publicar el 2017. Les entrades de la gira de presentació del nou disc ja estan a la venda.
Una i 22 minuts, posem el punt final aquí a l'Info Migdia d'avui, dimarts 17 de desembre, i tornarem demà a la mateixa hora. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.